El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
No vull dir 18 minuts, estan escoltant la tertúlia del gall del monestir a la ràdio municipal de Sant Cugat, a cugat.cat, al 91.5 de la FM. De moment, en companyia de la Dora Gené, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
I del Bernat Picornell, molt bon dia.
Bon dia.
Esperem que arribi la Lourdes.
La Lourdes està arribant per la borda de la ràdio.
La veiem per la peixera de la ràdio.
Arribant que s'està proveint, va preparada.
Exacte.
No perdona el cafè del matí, eh?
No,
jo tampoc.
No. Estímul.
No, a més, no necessita avui, perquè avui comença un dia d'emocions fortes,
sí,
diguem.
Sí, hi ha molts tipus d'estímuls, jo penso que hi ha, en fi, hi ha químics, estímuls químics, hi ha estímuls físics, hi ha estímuls morals, hi ha tota mena d'estímuls.
Ara li expliquem, perquè tot just entra ara la Lourdes i està sentint parlar d'estímuls i estem parlant del que porta la mà, que és un cafè ben carregadet, que ja en som dos, ja també en porto un.
No pot dir res.
Un estímul,
un bon estímul pel matí.
Bueno.
Mira que té la guerra muntada, el cafè. Sempre ho prohibeixen. Ara parlem de l'OMS, o no, però prohibeixen la...
De Francesc Homs, diguem.
De l'Organització Mundial de la Salut.
Senyora OMS. Home, la senyora OMS, ja li he de dir una cosa, és molt mentidera.
L'altre dia em vas explicar una cosa molt interessant.
Sí, és molt mentidera, clar. Hi havia aquest tema de la carn, i sembla que hi ha hagut un tipus de consell assessor, o com es digui, de l'OMS, que ha dit la Xina està augmentant vol augmentar el nombre de consum de proteïnes, i naturalment proteïnes animals, i clar, la Xina, amb el que suposa d'habitants, doncs un augment de qualsevol tipus de cosa, la que sigui, ciment, ferro, el que sigui, doncs automàticament pot alterar i altera els preus de les matèries primeres o el que sigui. En el cas de l'augment de la proteïna, temien que hi havia per una demanda superior de la carn de l'habitual, pujada de preus, eliminació del poder subministrament a les zones que en aquest moment són consumidores i, com a conseqüència, un daltabaix dintre del mercat de la carn. És una fórmula...
De control.
Una fórmula és dir, intentem frenar una mica aquesta idea amb aquest tipus de... I encara que, com ja sabem, les reaccions són... Avui i demà passat ni no compro, però el dijous torno a menjar.
Sí, això és veritat, això us explicava l'altre dia.
Torno a menjar carn habitualment, doncs és possible, és potser una de les motivacions.
Jo això de la OMS, del bacon i tot plegat, que en fi, s'ha generat una mica d'alarmisme, s'ha criticat molt a l'OMS per fer un informe explicant que el bacon i una sèrie de carns treballades,
carns
processades, diguem, poden ser cancerígenes, i la gent ha posat el crit al cel i hi ha hagut la crítica cap a l'OMS, diguem, no? És que han fet un informe incendiari, diguem, no? Hosti, jo el primer dia que vaig sentir aquesta notícia, que l'OMS estava reunida i que podia declarar, etcètera, la notícia, periodísticament, s'explicava molt i molt bé que podia ser cancerigen si em prenies tanta quantitat al dia, diguem, no? I la conclusió del periodista i de la tertúlia d'aquell moment era que aquestes quantitats són absolutament fora de lloc, diguem, per qualsevol de les persones, doncs, que, per exemple, podem estar en aquesta taula, per tant, no cal patir, en fi, ho van deixar com bastant correcte, diguem, no? Mira, és una decisió que si tu no et passes, és com tot, si tu no et passes a menjar aquest aliment, no et passarà res, no? El que passa és que al cap d'uns dies ha sigut la mateixa població la que ha generat l'alarma. Perquè si tu expliques que hi ha un informe i que si prens això amb aquesta quantitat, en fi, pot tenir efectes negatius, i ho expliques correctament, i aquí no hi ha arma possible. Ara bé, si la gent comença a posar el crit al cel i diu no, és que els de l'OMS no volen que mengem bacon ni fuet, escolta'm, han explicat exactament molt bé el que hi ha i el que no hi ha.
Aquí el problema està amb els periodistes.
Sí,
home,
és cert.
Jo crec que no,
un titular, ben gran i tal, no? La OMS prohibeix el consum de carn. I clar, hi ha moltes persones que es queden aquí.
Exacte.
No?
Llavors, una part del problema potser és el periodista, però...
Home, tu saps com es manipulen les notícies.
Però qui es queda amb el titular,
sí.
jo la notícia la vaig sentir per ràdio, diguem. Per tant, per ràdio s'explica exactament... En fi, no pots escapar de la ràdio.
Jo, de tot... Perdó, sí. però de totes maneres, havíem tot pres en desmesura, el vi, qualsevol cosa, doncs fa mal. I llavors jo recordo moltes notícies de que fa bastants anys, no? L'oli d'oliva era dolent. Havíem d'anar a la margarina. Ara la margarina no sé què. Ara és això, ara... Mira, jo no sé què ho va dir, que deia... que es feia la pregunta, no?, de ho menjava la teva àvia? Sí, doncs menja tu, que és bo, no? Vull dir, aviam, és com tot, i també depèn de les necessitats personals. Totes les persones són diferents, de vegades hi ha persones que gasten molta energia física, necessitaran menjar més quantitat de calories, i n'hi ha d'altres, doncs, que fem una vida més sedentari, no necessitem tantes, i mentre tinguis un bon equilibri amb la ingesta, doncs jo penso que n'hi ha prou.
L'altre dia aquí a la ràdio, al programa de la tarda que s'emet per tot Catalunya, parlàvem amb diferents nutricionistes i el que venien a dir és que el que ha dit l'OMS no és notícia, primer perquè és que des de sempre, quan fan les piràmides aquelles de nutrició saludable, diu, sí, la carn vermella sempre ha estat a dalt de tot amb una... Per entendre-ho bé, a la cúspide, que és el que menys has de menjar, diu, sempre ha estat allà, vull dir, això no ha canviat, i ens venen a dir això, vull dir, una persona que mengi més de 50 grams al dia, que vol dir no sé quants grams a la setmana de carn vermella, dic que tindrà un 18% de possibilitats de patir algun tipus de càncer.
Però a més a més pot passar l'efecte exactament contrari, diguem. És a dir, l'OMS explica que això, ingerit en grans quantitats, pot tenir uns efectes negatius, diguem. Si això no ho hagués dit, i aquí uns anys hi ha una persona que ha estat menjant bacon durant cada dia durant tota la seva vida i té efectes negatius, o sigui, és que posaríem el crit al cel de, oh, és que per què no ens van avisar?
Jo ara
estem arribant a nivells una mica...
No, hi ha una cosa que està molt clara, i és que una mateixa dieta, la mateixa, si veiéssim durant 25 anys diferents persones amb la mateixa dieta, hi veuríem resultats diferents.
Exacte.
A veure, diferents.
Sí,
probablement
sí,
hi ha una tendència resposta determinada,
genètic,
però no seria exactament igual. Això per una banda. Però per l'altra banda, hi també hi ha un aspecte que també em sembla important, és el que deies tu ara, Bernat. Ha arribat un punt, i a mi em centro sobretot amb el tema de la previsió meteorològica, que, clar, està previst que durant 4 dies pot ploure, no? Pot ploure bastant. Sembla que vingui la debacle absoluta, debacle mundial. Atenció, aneu amb compte, plourà. No, no, però cada vegada... I dic, escolta, tota la vida he provat, no passa res.
Però ben fet, perquè tot i així...
Tot i així passa el que passa. No, però fixa-t'hi bé, a més hi ha dues coses. Una és aquest anunci, una mica catastròfic, una mica que et sona com una cosa fora del normal, quan és habitual, perquè habitualment, ja us heu fixat, quan hi ha uns dies de molta pluja, o hi ha molts dies de molt fred, no sé què, quan ja es mira les estadístiques, diu... Només es recorda l'any 2005, vol dir que el 2005 també va passar. Uh-huh. O diu, no, això fa 65 anys que no havia passat. Vol dir que fa 65 anys va passar. És a dir, no, a més d'això, passa que sí hi havia hagut ja una experiència d'aquest tipus fa uns anys, etc. Però després hi ha un altre aspecte que és nou, o relativament nou, en els últims 40-50 anys, que és els obstacles que la gent ha anat posant a la naturalesa. Els obstacles vull dir el fer un carretera en un punt determinat, alçar un pont a un lloc on no tenia que haver-hi, fer un pas a construir una zona determinada d'una forma que està obstaculitzant els passos naturals. I els passos naturals sempre es mantenen. O sigui, quan plou, quan neva, quan fa vent, quan no sigui, hi ha uns espais, hi ha uns llocs en què la natura de sempre passa per allà. El tema de les rieres és ja recurrent. El tema de la riera és una cosa que és increïble, no?
No deixeu els cotxes a la riera i a l'àrea de... Pam! La riera s'emporta els cotxes.
I acaben els cotxes allà al costat del mar. Clar, a veure, és així. Inclús quan aquestes rieres es tapen, quan es cobreixen i es fa un carrer i es pot habilitar i es pot zona de pàrquing a sobre, la riera continua existint en aquell punt. El camí natural que existia fa 200 anys continua sent el mateix i com a conseqüència buscarà la sortida i si no la troba perquè hi ha un obstacle que hi està tapant, doncs el saltarà o en farà un altre i per tant anirà a parar i s'emportarà el càmping aquell que està allà, que el van fotre en un lloc que no el tenien que haver posat mai. Clar, i aquesta espècie de vegades de guerra, de lluita entre la naturalesa i l'humà fa que sempre la culpa la tingui la naturalesa quan és tot el contrari, la culpa la té l'humà.
Portem així milers d'anys, eh?
Però és que, sí, però és que l'humà també dona la culpa a l'humà, perquè quan ha de nevar aquí a Catalunya, una setmana abans diuen, alerta que potser neva d'aquí una setmana, al cap de 6 dies, espera, que potser sí que de bona neva, al cap de 5 dies, el que tenen el mateix, i t'estan bombardejant durant dies i dies que nevarà, que tinguis que precaució, no sé què, llavors cau la Déu, I aquí, mig país col·lapsat, la gent atrapada, la gent havent-se de quedar a treballar, a dormir a l'hotel del costat de la feina. Escolta, o sigui, fa una setmana que t'estan explicant que neva. Quan neva, tallen els ferrocarrils de la Generalitat, això ho sabem de sempre, vaja.
Fixa't si som tossuts, que en una de les últimes nevades que vam tenir que Sant Cugat, hi havia dues persones de Sabadell que treballaven aquí, que van decidir tornar caminant fins a Sabadell, van trigar, em sembla que 5 hores amb la que estava caient en aquell moment, perquè a més de nit va continuar nevant. Som tossuts de mena i ens creiem moltes vegades invencibles. Deia el Mundo Today, deixeu-me fer un humor, en la revista digital satírica a internet, deia que l'OMS prohibia tot allò que ens feia feliços.
Això es deia abans de l'Església. Exactament el mateix es deia de l'Església. L'Església sempre prohibeix allò que ens fa feliços. També hi ha aquella altra frase que diu, els capellans sempre diuen, noi, escolta'm el que et dic i no miris el que faig.
És bona aquesta. Però anem vigent, a hores d'ara.
Avui tenim una...
En diferents tipus d'església, no cal que estigui.
Avui és una data important, no, Uena? 9 de novembre. Per què? Doncs fa un any. Fa un any era un dia per a molta gent important. Un dia en què van sortir les urnes al carrer i molta gent, doncs, aquí al país, alguns diuen fins a 2 milions, van poder expressar el seu vot respecte d'una doble pregunta que es feia aleshores i que va obtenir el suport majoritari per la banda de la independència, o com veien, com consideraven que havia de ser Catalunya en relació a Espanya o sense relació. Un any després tenim nou Parlament i un doble ple. En el primer, que comença en mitja hora, s'ha de debatre la ruptura, aquesta moció de desconnexió. I després, durant el dia d'avui, tenim l'altre ple important, investidura del president o presidenta del Parlament de Catalunya, una data significativa també, que coincideixi aquest 9 de novembre amb un any de diferència, doncs, del que suposava, doncs, la consulta al carrer del que havia de ser Catalunya i amb aquesta moció de ruptura del que les forces, dues forces del Parlament pretenen portar a curs doncs, aquesta desconnexió ruptura d'Espanya. Evidentment, doncs estarem molt atents durant el dia d'avui. El que sí que és veritat és que, i és també doncs neguit i preocupat per molts partits, és la situació d'escollir o no presidència d'aquest partit. La CUP ho ha deixat molt clar, ha insistit ja fins als últims moments, parlant amb la presidenta, les consultes que feia la presidenta Carme Forcadell per escollir nou president o nou presidenta, mostraven doncs el seu rebuig absolut a Artur Mas a elegir-lo com a president del govern català. Què passa avui? Tenim doncs aquesta primera ronda, que segurament demà acabarà aquest ple d'investidura amb la negativa a elegir Artur Mas com a nou president. Ens aniríem fins a dijous amb una segona votació. Si no sortís elegit amb aquests dos diputats que li falten per a la segona ronda, que només necessita la majoria, Carme Forcadell, la presidenta del Parlament, hauria de tornar a fer consultes per buscar un nou candidat o una nova candidata per al govern català. fet aquesta macrointroducció que acabo de fer, tenim dos temes sobre la taula, o tres, en relació a un, com estem des de fa un any fins ara, i després els dos plens que tenim al Parlament, qui comença?
Jo em sembla que la setmana passada ja vaig comentar que per mi tot el procés aquest s'havia equivocat en el tempo. Vull dir que sabent perfectament, o sí, no sabent-ho perfectament, quin tipus de reacció seria la que es podria, doncs, des del govern central, jo personalment ho he plantejat diferent, i jo personalment hagués esperat les eleccions del 20 de desembre abans d'engegar un procés com aquest. Sí que això no és possible, això està... Aquest és un pensament, però no és la realitat. La realitat és el que és, com tu ho explicaves. I jo també penso que hi ha, en aquests moments hi ha un calendari més o menys marcat de quines seran les actuacions que es aniran fent. No sé en aquest moment si efectivament una vegada no feta la investidura per falta, doncs, de quòrum, la senyora Forcadell continuarà o ja estarà inhabilitada. O sigui, el que pot passar senzillament és que avui es llegeixi el dematí, es voti, s'aprovi, i que a la tarda es comenci la investidura, i que al cap d'unes hores el Tribunal Constitucional hagi entrat en funcions, hagi de moment impugnat la votació, que no vol dir anul·lat, vol dir senzillament parat, la deixarà parada, i si continua l'activitat en aquesta línia, que se suposa que sí, doncs el que va ser és que el dimecres hi arribi ja la inhabilitació a la presidenta del Parlament. Això tampoc vol dir que el Parlament quedi sense poder actuar, sinó que senzillament s'haurà de nombrar una nova president o presidenta. Per tant, el que hem entrat, jo diria, és en un camí que més o menys ja està marcat i que està ja comunicat amb antelació, els passos per una banda i els passos per una altra, i que anirem fent un recorregut que indefectiblement ens portarà al 20 de desembre. I aleshores, jo per això deia abans que jo em pregunto per què no esperàvem el 20 de desembre, i llavors a partir d'aquí que és vist què passa. Perquè hi ha una cosa claríssima per mi, i és que les últimes declaracions i actuacions per part de l'independentisme ha donat a Mariano Rajoy la categoria de salvador de la pàtria. Fins al punt que ha tingut el Mariano Rajoy, ha sortit del plasma, ha sortit al carrer, està al seu despatx present, ha rebut a tots els líders de tots els partits haguts i per haver, tots, gairebé tots, han confirmat que estan al seu costat en aquest sentit, i com a conseqüència ha obtingut un suport moral que automàticament ha fet que l'última enquesta que s'ha fet, el Partit Popular ha crescut, de la baixada caiguda que havia tingut, ha crescut. I per tant, penso que hi ha hagut un error, per mi hi ha hagut un error de en el tempo i en l'estratègia.
Pregunto només, dius s'ha reunit amb tots els partits?
No, s'ha reunit amb tots els partits que han volgut, perquè el PNB no ha volgut reunir-se. El PNB estava convocat i no hi va anar-hi. Va dir específicament i explícitament dient que per a què vamos a ir. O sigui, aquest senyor va dir-ho claríssimament. Per a què vamos a ir? Per tant, s'ha reunit amb aquells que han volgut. Ningú, entre cometes, ningú es podia pensar fa 6 mesos només que trobaríem el senyor Pablo Iglesias assegut al sofà blanc. Ningú. Jo, vaja, jo menys.
Sí que alguna cosa sí que ha canviat, en un any, Bernat.
Sí, i tant que...
Jo crec que els tempos són correctes, diguem. Aquí no estem per un tema tàctic i de 20 de desembre. No, nosaltres vam votar, hi havia una pregunta i que unes eleccions que es podien contestar votant uns partits que deien sí i votant uns partits que deien no. Si no, els que van guanyar eren els del sí, Això, en fi, sembla molt clar, diguem. I l'estratègia dels partits del sí passa per desconnectar Espanya. I aquesta desconnexió d'Espanya passa per deixar d'interpretar què passa políticament a l'estat espanyol en un període de temps, diguem. Per tant, el que passi, pugui passar el 20 de desembre, és indiferent. Perquè ja hem arribat a un punt de no retorn a l'estat espanyol. Per tant, és igual si el constitucional diu A, B o C. Entre altres coses, perquè la resolució diu que el que digui el constitucional no té pes jurídic a Catalunya. Per tant, vaja, com que és un procés de desconnexió, jo crec que no hem d'estar pendents del que faci l'estat espanyol. De fet, Mariano Rajoy s'ha posat les piles ara, justament per això, però és que se les hagués hagut de posar igual perquè té unes eleccions a la cantonada, diguem, no? Per tant, en aquest sentit, ha tingut l'excusa, és cert, doncs per moure's, però, en definitiva, no deixa ser que, en fi, que ja s'havia de moure, si no era per això, era per una altra cosa, diguem, no? Però és evident que des de Catalunya estem fent un favor al Partit Popular, i així ho diuen alguns dels seus dirigents, els estem fent un favor, diguem, no? Perquè estan en el mapa, cosa que fins ara doncs,
no hi eren,
diguem, no?
Estan desapareguts.
Per tant,
jo diria, tenien bastant pes en el mapa espanyol.
Sí, sí, sí.
No.
Com? El Partit Popular. Sí.
Clar, dius, fins ara no hi eren. Aleshores, qui havia governat Espanya?
Home, però el senyor Mariano Rajoy...
És que, clar, de vegades dir-li relativitzem les coses i sembla que visquem en un altre món. Perquè, clar, dir que el Partit Popular, diguem-li, no hi era...
Però estàs d'acord amb mi que l'actitud del Partit Popular envers la societat, envers...
El problema català.
No, en general, era de... fi, de no ser-hi. Sí,
el que no es veia, que és diferent, jo crec que estava treballant, el problema és que
quan hi ha una diferència abismal entre fa dues setmanes i l'actualitat, és que aquí hi ha un problema. Aquí és que ha passat alguna cosa. Escolta, el Mariano Rajoy feia unes rodes de premsa amb una televisió de plasma.
Sí.
I l'altre dia que va sortir, per cert, després de la presentació de la proposta de resolució, que va sortir exactament dos o tres minuts, diguem, a dir exactament el mateix, i va demanar una cosa, no una pregunta, una sola cosa, i li van fer una pregunta i se'n va anar. Això no és seri. De debò, afrontar els problemes amb totes les de la llei, per tant, pot ser enfrontar-se a la premsa, és una de les teves responsabilitats, i això no ho ha fet el Mariano Rajoy, i el Mariano Rajoy tampoc el que no ha fet en aquest temps és carrer, i ara sí que l'està fent.
Jo no
dic que el senyor Mariano Rajoy no treballi i estigui cada dia al seu despatx. Evidentment que
és,
no està de vacances.
És que volem d'un polític.
Evidentment, ara bé.
Que treballi, que gestioni, sí, o que estigui fent, diguem-li, imatge pública, jo, màrqueting.
Bueno, ja.
Per també demano que respongui.
Ja.
Mira, jo
ja
en comunicat en tinc prou. Perquè jo el que vull saber és el que passa. I llavors vull un comunicat. Jo, una vegada passat el període electoral, que és quan s'ha de mostrar amb les persones i tal, llavors vull és que treballin i que no estiguin perdent el temps amb si ara, diguem-li, he guanyat més presència popular o no.
Però
no,
jo vull resultats. Jo no ho deia pel Mariano Rajoy, no vull acusar-lo de res. Passen molts polítics, i és veritat. Vull dir que hi ha altres models que seran més o menys... bons o dolents, i fixant-nos per exemple als Estats Units, en què la premsa ha destapat moltes coses, perquè si fos per
però
un comunicat,
això està molt bé.
Si fos per un comunicat no sabríem de la missa a la meitat.
Que la premsa, diguem, l'investigui i destapi, ho trobo fantàstic, perquè
crec,
és un poder
i
més.
I no és cosa del Partit Popular, és de tots els partits
el govern,
que de vegades falta...
Jo per mi em sobra masses interpretacions. Per mi ens sobra...
Però és que donen peu a moltes interpretacions.
No,
si
no interpretacions
clars,
vull dir posades en escena. O sigui, a mi em sobra tot això. Vull dir, jo és que no trio uns dirigents d'un país d'igual manera que els
Lourdes,
responsables
Lourdes,
de les empreses...
Tu quan fas classe,
sí,
passes un PowerPoint i ja està? O expliques?
No, però ell
no està
fent classe. Ell no està transmetent el coneixement a la gent.
Ah, no?
No, ell està gestionant.
Està transmetent la feina que
no,
està fent.
No, està gestionant. Ell té una circumstància, una situació...
Tu podries gestionar... Tu podries,
si s'està explicant clar,
tu podries
fer-ho. Sí, vale. Organitzant els medis a la gent i posar-los a treballar per la consecució d'un fi i no està. Ell
tu,
ja va dir,
que,
hi ha un programa, es tria, doncs, a treballar.
Tu el que podries fer és... Arribes a classe, poses el PowerPoint i cada 5 minuts abres la tecla Enter i ja està, tu estàs fent la teva feina, perquè en definitiva estàs admetent un coneixement a uns altres, estàs explicant, el que tu saps, el que estàs fent als teus alumnes, diguem. Mira, no?
Però
hi ha diferents,
maneres de fer-ho. Et diré una altra cosa, eh? Penso que no és comparable, perquè hi ha coses, diguem-li, que necessites que les persones no ho entenen i necessiten, diguem-li, una explicació personal i tal. Però l'altre dia precisament ho pensava, mirant uns programes de la BBC d'història, pensava, ara en dic una de grossa, però els profes d'història, havent-te aquests reportatges, que a més estava mirant jo el Mundo Romano, vull dir, no un tema actual ni res, pensava, però si és fantàstic, vull dir, segur que es recorda i es sintetitza i s'explica molt millor amb un reportatge d'aquests històrics que no un professor t'expliqui que amb totes les capacitats, segur que s'oblida alguna cosa.
Que aparegui gravat el Mariano Rajoy.
No, és que jo el que estic dient és que jo crec que els polítics, quan diguem-ne un cop triats per governar, s'haurien d'estar de imatges i si una determinada acció tindrà una resposta que la gent ho trobarà fantàstic o no fantàstic i tal, sinó que haurien d'anar amb un objectiu i treballar per allà independentment del que la gent...
Jo entenc el que vols dir, l'únic que... I perdoneu-me, però és que ho veig tan perillós com el que passa a la mateixa Rússia, és a dir, en què hi ha el president i el primer ministre, dues persones aïllades que no donen compte de res, que...
Però que donen compte, tenim un Parlament, tenim un sistema democràtic i cada quatre anys de que se'ls hi passem comptes. Però si jo ni me'n vull enterar de determinades coses.
Si no farien falta ni mitjans de comunicació ni res. Amb els gabinets de premsa ja funcionaríem. És a dir...
No, però sempre hi ha missions d'una mateixa realitat.
Quin millor que el gabinet de premsa de banca ens expliqués el que havia passat amb alguns problemes que han tingut. Si ens haguessin de refiar de gabinets de premsa o de l'acció de govern en si i ningú qüestionés...
Però i això s'arregla perquè el polític de torn surt i explica històries? No.
No, històries no, però jo dic que jo crec que és molt més saludable, que a part, evidentment, del funcionament del Parlament, que ja donen compte a les sessions plenàries, entre cometes, perquè quan no volen parlar no parlen tampoc, vull dir que això és, aquesta és una altra que ja podem analitzar.
Fins i tot quan entrevistes, si volen, et donen un rodeig i tal, i tampoc contesten.
Però escolta, però és una altra manera d'accedir. Jo crec que quantes més fonts o accessos a la informació, a les declaracions, jo crec que és molt millor. Des del punt de vista democràtic és molt, molt saludable. Crec jo, I no ho deia, insisteixo, no ho dic pel Partit Popular, ho dic per qualsevol...
No, jo el que penso és que jo, quan trio un polític, no vull que m'estigui...
Ja
no. Bueno, el trio perquè tindrà unes idees, m'haurà explicat una manera de com fer-les i llavors diguem-li, posa't a treballar, no em vinguis cada dos per tres a explicar, mira, estic fent per aquí, estic fent per allà. No, acaba bé, resultats, jo vull resultats.
Són els models i jo em nego a acceptar que la democràcia és una cosa que es va a votar cada quatre anys i punt.
Jo del polític vull que en gestioni, jo no vull que m'estigui explicant com haig de ser.
No, jo el que vull és que m'expliqui exactament la feina que està fent el dia a dia, perquè si no després, al cap de 4 anys, t'hauríem d'explicar un dossier. Sí, perquè tu has de votar un coneixement de causa, Lourdes.
Però és que ja hi ha unes forces que em representen, que estaran, diguem-li, en el govern o amb l'oposició, que estaran explicant i tal.
Jo crec que en qualsevol cas, que no és el tema del dia, diguem, en el sentit que si algú ens està escoltant, diguem, jo crec que també voldrà saber l'opinió de...
Sobre avui, el que ens ocupa avui.
Sí.
Un any després d'aquella votació.
Bueno, jo sobre allò, deien dels timbres, a més vaig anotant tot de coses, tinc un llistat que estaria tota l'estona xerrant, no? Penso, ho comentat vosaltres, sobre els tempos, i el tempos és igual perquè, com que desconnectem, jo diria un altre, jo diria... és igual perquè guanyi qui guanyi el 20 de desembre, vull dir, la resposta cap a Catalunya és la mateixa. Correcte. És a dir, el referèndum no es pot fer i la independència tampoc. Per tant, això sigui quin sigui el resultat. Per tant, és igual lo del tempo. Aleshores, si el Rajoy estava perdut i tal, pues això jo crec que tenia unes prioritats. Durant un temps va treballar per una situació econòmica que estàvem a punt de la fallida, inclús es van rescatar alguns bancs, no, caixes. I tot plegat, doncs, ara arriba un altre moment diferent... ha d'afrontar una situació i unes eleccions. Normal que surti ara. Normal, és com els bolets, que surten a la tardor, no surten al ple estiu, no?
No. Clar.
Estem parlant en general. No. Dic, no. Estem parlant en general.
No, no.
Els bolets surten a l'estiu?
Digues, però jo contesto.
No. I, bueno, llavors, avui, doncs, clar, ens trobem amb... ahir, qui penso era el senyor Rigol, no?, que deia... demanaria un miracle, no? Aquesta gent de la CUP, aviam si ens vota amb el president Mas, no? I tal, però sembla la cosa ho té malament, fins i tot els de la CUP, no? Han fet propostes alternatives i tal. A mi, jo sento una mica de vergonya, Liana, a mi em fa una mica de pena, perquè, amb tots els respectes, però considero el senyor Mas està fent un ridícul que timores.
Passa el que comentàvem la setmana passada, passa ja perquè Artur Mas faci una passa enrere per desbloquejar?
Però llavors li cau tot el mort a sobre, a veure, clar.
Pregunto.
A canvi de res.
Deixeu-me entrar en el diàleg. En
combat.
No, perquè jo, a mi m'agrada escoltar. Jo, sí que a vegades això és difícil, no? Però m'agrada escoltar i fer rodes, perquè si no, sobretot la gent que ens està escoltant, doncs a vegades no se sabeix
sí,
de què estem dient.
Vegades,
no. I per tant prefereixo fer això. Bé, jo quan parlava del tempo i lligo un que dius tu, Bernat, i lligo un que dius tu, Lourdes, i que dius que no si seria igual, jo penso que no el resultat del 20 de desembre no ha de deixar les coses igual. I el resultat, segons sigui d'una manera o sigui d'una altra, pot canviar una mica la manera d'afrontar la situació entre Catalunya i Espanya. Pot. El dir pot, vull dir, és una fórmula. Clar, la negació de la realitat, és a dir, els moviments, en la història, els moviments polítics, socials, sempre s'han mogut per dos camins, diguéssim, no? que es conflueixen. Un és l'ideal, per tant, jo el camí que m'agradaria és arribar fins aquí, o això, i després la realitat del dia a dia. La realitat del dia a dia, per Catalunya en aquest moment, i jo això em cansaré de repetir-ho sempre, i ho diré sempre, no s'acaba les possibilitats que tinguin els catalans de ser un país independent, no s'acaben amb la voluntat dels catalans. Necessàriament ha d'haver-hi la col·laboració d'altres que no són els catalans. I això són els altres països. I està dintre d'una unitat. O sigui, la Unió Europea, que encara que jo sempre dic que Europa com a tal no existeix, és una utopia, només hi ha l'euro. L'euro sí que existeix, però la Unió Europea com a tal, inclús, no existeix ni Schengen, encara que es digui tal. Tampoc existeix, perquè ja ho veiem.
No passa el seu millor moment.
No passa el seu millor moment, exactament, t'ho agraeixo. I, per tant, no podem deixar de banda de dir nosaltres fem això perquè creiem que és el just i és el que s'ha de fer. I s'ha de fer ara. Això està molt bé. És un voluntarisme que pot portar a una situació com la que estem en aquest moment, però necessàriament, si no hi ha res més que això, aleshores arriba a un mur que no es passa. I no és un mur que estigui allà senzillament perquè sí. És un mur perquè està ja històricament. Perquè, a més, hi ha molts interessos barrejats. No ens oblidem d'això. O sigui, hi ha molts interessos econòmics. Perquè, en molts casos, ens oblidem de que les idees de tipus polític, les idees de tipus social, les idees de tipus moral, etcètera, sempre per sota hi ha interessos econòmics. I aquests interessos econòmics són els que al final marquen el pas o no pas a l'avançar o no avançar en determinada cosa. I aquí també n'hi ha, i molts. Jo abans d'ahir discutia amb una persona i li deia que la gran diferència entre el catalanisme d'avui, independentisme d'avui, catalanisme, i el de fa 100 anys, consistia, la gran diferència, no només l'única, en que avui el catalanisme no és el catalanisme de la burgesia catalana. És absolutament transversal. O sigui, avui hi ha independentistes entre la classe obrera, entre cometes, perquè tampoc l'obrerisme no és l'obrerisme de fa 100 anys, entre la classe mitjana, entre la classe burgesa, i per tant Això no té res a veure amb el que passava quan es va fer la Mancomunitat de Catalunya, per exemple. És una altra cosa. I molts no ho veuen que és una altra cosa. I a més, com tots sabem, és un catalanisme que està assentat sobre generacions de gent, tots en cognom no originalment català, sinó al revés.
Artur Mas ha de plegar veles, s'ha d'anticipar abans de dijous.
Jo començo per dir que Artur Mas ja no tenia que haver estat el número 4 de la llista. Tenia que estar el número 1 o no sé.
No, o l'últim, com va dir que podia estar a la llista.
O l'últim, exactament. Aquesta és la primera. Per tant, hauria d'haver plegat veles ja fa molt temps.
Però ell vol ser el capità del vaixell.
No. Aquest és l'error que hi ha amb la gent del PP.
No,
parlo de tu.
No, però jo no soc del PP.
No, ja sé que tu dius que no ets del PP, però jo no parlo de tu. Parlo de la gent...
No, perdona, la gent centralista. Que no ho soc.
Molt bé, home, dona, però si ja t'ho sé tu, però si no et dic que no.
Que jo no he tingut ningú problema, o no ho era, o ho era.
Que molt bé, però vull dir, la gent que va en contra de l'independentisme s'equivoca de totes, posant el senyor Mas com la persona que ha embaucat a tots els catalans.
No,
per explicar els mitjans de Madrid.
Això és cert. Des de Madrid...
El senyor Mas, al contrari, el senyor Mas s'ha vist empès per tota la quantitat de gent que ha portat el catalanisme endavant.
El que passa és que si hi havia, diguem-li, un volum de persones que realment tenen un sentiment independentista, etc., el que sí que jo crec és que el Mas, en fer una escapada cap a no sé on per sortir de la situació tan entrampada que està, doncs es va aferrar allò que ell creia que li podia, diguem-li, donar una sortida millor personalment. Sí. Aleshores, clar, però què
no és,
fa?
No, aporta... No,
però una vegada ell agafa i aporta, diguem-li, a la seva tripulació, afegeix la seva tripulació, aleshores ja li dona un cos... que abans ni tenia l'independentisme, però clar, li sumen. D'això que ha provocat ruptures, escissions en el seu propi partit, però clar, li ha donat, diem-li, al moviment una capacitat que abans era pràcticament marginal.
No era marginal, és a dir, abans que l'Artur Mas fes el gir que va l'independentisme, l'independentisme ja no era marginal. És a dir, no. L'11 de setembre del 2012... L'independentisme no és... De fet, el 10 de juliol de... No, el juliol del 2010... Va començar a no ser marginal l'independentisme. El 2012 ja no és en absolut marginal. No, un moment, i en aquest moment...
Heu vist les enquestes de TV3?
Lourdes, un segon. Ara. Lourdes, en aquest moment, Artur Mas no havia virat encara cap a l'independentisme, el 2012. És a partir del 2012, és el que diu l'Eduard, és a partir de la gent... que Artur Mas vira. El que passa és que des d'alguns mitjans de Madrid constantment el que es busca és desacreditar i... sí, el que tu vulguis, Lourdes. Lourdes, el que tu vulguis. Escolta, el Partit Popular i Ciutadans no fan tacticisme?
Sí, però
vale, no és veritat. Per tant,
no,
és igual.
No, em refereixo a les tacticisme... últimes enquestes que ha fet en un programa de la 8, no? El 8 al dia, l'empresa GSOP, no? On s'ha resultat que de tots els partits que han tingut presència i tal, doncs sobta que fins i tot en Junts per Sí, crec que hi havia un 20 i pico que no està per la independència.
Lourdes, és que és igual, és que hi ha gent del Partit Popular que està per la independència. I tant, això està, després si vols busquem les enquestes, hi ha un percentatge de votants del Partit Popular que està per la independència. De debò, ara fas cara sorpresa.
Sí, la tinc, la sorpresa. No, de debò t'ho dic, m'agradaria parlar amb ella, aviam què té per la independència.
El proper dia portarem l'enquesta i en parlem.
No, sobretot per saber què té per independència.
En qualsevol cas, jo el que entenc és que vosaltres el que voleu fer sistemàticament és ridiculitzar. I tu parlaves de... I tu parlaves de vergonya aliena. D'aquell procés ja és de vergonya aliena. Molt bé. El drama és que per tu sempre, absolutament sempre, serà vergonya aliena, passi el que passi. Per tant, o sigui, la teva unitat...
No,
i tant. Sí, perquè un moment. Perquè si Junts pel Sí i la CUP es posen d'acord amb un president i el voten i tiren davant, etcètera, això per tu seguirà sent de vergonya aliena.
Per tant,
el drama és que passi el que passi, tu t'hi posaràs sempre al trance. Per tant,
no, ultrança no, jo tant, no, Lourdes, votaré
sí,
el que vulgui.
No, sí, tu pots votar el que vulguis, però...
Jo no et sortiré a dir-li...
Però tu desqualifiques i parles de vergonya aliena...
Jo la sento.
Ja sento, però és que tu la sentiràs sempre. passi el que passi. Si es posen d'acord, vergonya. Si no es posen d'acord, vergonya.
Com es coneixen tu més que jo mateixa? No. És o sigui, impressionant,
mira, fa poques setmanes que et conec, però escolta, amb tot el que vas dient, doncs, sembla ser doncs, que mira, passi el que passi.
Jo no això, crec
abans del 27 de setembre et vaig preguntar, si hi ha majoria independentisme a la Cambra Catalana, em reconeixeràs que com a mínim el poble de Catalunya haurà triat aquesta opció i com a mínim la respectaràs? I és el que no em vas més menys contestar i és el que,
és el que ha passat,
diguem. Bueno,
no em sembla vergonyós. Una cosa és el poble i l'altra és la representació al Parlament, que ja et dic.
Nosaltres avui obrim un procés d'independència d'acord amb les urnes. I estàs d'acord?
Jo no, amb la independència no.
No, no. Però estàs d'acord que el Parlament obri en base a
no, perquè se salta tot el sistema legal.
Exacte,
perquè se salta el sistema legal i jo crec que sense la llei no hi ha democràcia i no hi crec amb tota aquesta història que heu muntat, no hi crec.
Ja està. No tinc més preguntes.
Igualment, un apunt, Bernat. Que hi hagi un mandat democràtic no significa que tothom hi hagi d'estar d'acord. Vull dir que el Partit Popular doncs, va obtenir la majoria absoluta de l'estat espanyol.
Però ho has de respectar.
I l'aplicació, però l'aplicació de l'ONCE, per exemple, hi ha molta gent que no hi estava d'acord i ells tenien tot el suport legítim per fer-ho, tot i així no tens per què.
No vinant ni tan sols a manifestar a cap lloc a distic en contra de la independència. Vosaltres us heu manifestat. Jo ni això. No m'he mogut de casa. Jo l'únic que ho dic. Jo no hi estic d'acord amb la independència.
Sí, sí.
Un minut per arribar a les 10. Agraïm la presència aquí a l'estudi de l'Eduard Jané, del Bernat Picornell i de Lourdes Dalmau per haver vingut un dilluns. Un dilluns, com deien, que començàvem parlant del cafè i del
dolç. I de la carn.
I de la carn. De tot allò que ens fa feliços.
La senyora Oms, que estigui tranquil·la, que no hi farem cas.
No, jo pensava, goita, del peix tampoc no podem menjar perquè hi ha mercuri. El de les verdures hi ha pesticides. Al final ens hem d'alimentar de l'aire del cel.
Això, hi ha alguna cultura que s'alimenta del sol.
Del sol, del sol.
La fotosíntesi. Demà tornem a partir d'un quart de 10. Gràcies a tots tres i, com els deia, ara els deixem amb el 104 a fons amb la Carme Reverte i tornem demà a un quart de 10 puntuals aquí a la tertúlia del Gall del Monestir.